L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dijous, som a 16 d'octubre, com sempre, cada dia, obrim esta crònica informativa de l'actualitat i ho fem avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Temps d'informació que avui ens anem anant cap a Santa Bàrbara, municipi que tindrà enllestit el primer tram de les obres de canalització del Barranquet el primer trimestre del 2015. Unes obres amb un pressupost de 700.000 euros, dels quals la Diputació n'aporta una tercera part. El conseller Felip Puig anuncia que el govern català prepara iniciatives per regular la nostra energia i fer front a la política energètica de l'Estat. En la sessió parlamentària d'este mateix matí, el conseller posa l'exemple del castor com una mostra més de per què els catalans desconfien d'Espanya. I parlant encara d'aquest projecte castor, avui escoltarem també les paraules del ministre d'Indústria, José Manuel Soria, declarant que la indemnització que pagarà l'Estat a l'empresa suposa un estalvi de gairebé la meitat del que es gastaria si s'hagués posat en marxa la planta de gas. Més bonificacions en impostos i taxes per al 2015. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar preveu la congelació d'impostos i taxes de cara al proper exercici. També hi haurà bonificacions per a les famílies, per als ciutadans més necessitats. I en posta, l'Ajuntament també subvencionarà les famílies més desafavorides, en este cas per tal que puguen fer front a les despeses d'escolarització dels seus fills, sempre que aquests aprofiten els serveis d'ensenyament que tenen al seu abast. Obrin a Deltebre la matrícula de les aules d'extensió universitària de la gent gran. I en posta, aquesta tarda se celebra una nova edició del Fòrum d'Experiències Emprenedores organitzat per Amposta Empresa. Parlarem de successos. La Guàrdia Civil deté a Amposta dues persones per narcotràfic. Un dels detinguts regentava un local d'oci nocturn. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui parlarem d'esport i del derbi comarcal que la Unió Esportiva Jesús i Maria i el Club Deportiu La Cava disputaran al camp de l'AUB. Serà diumenge que ve, a les 6 de la tarda. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat anant cap a Santa Bàrbara, municipi que tindrà enllestit el primer tram de les obres de canalització del Barranquet el primer trimestre del proper any, del 2015. Les obres tenen un pressupost de 700.000 euros, dels quals la Diputació n'ha aportat una tercera part. Les obres obliguen a desviar el trànsit del carrer Victòria a partir del carrer Rosselló, tal com ens explica en la primera de les cròniques d'avui a l'informatiu EMUTE. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
La passada setmana explicàvem als nostres oients que havien començat les obres de canalització i urbanització del Barranquet i ho fem basant-nos en els moviments de terres que veiem s'estaven portant a terme a la zona de l'antiga estació de tren del nostre poble i també amb les informacions que l'alcalde de Santa Bàrbara ens havia donat en una entrevista realitzada temps enrere. Per tal d'actualitzar aquella informació, ahir vam tornar a parlar amb Jordi Bornat d'aquestes importants obres i, entre altres qüestions, ens informava de que la previsió és de que a finals del primer trimestre del 2015 estiguen acabades aquestes tres primeres fases iniciades i que tenen un recorregut que va des de la rotonda de la carretera d'Amposta fins al carrer Rosselló.
Per situar una mica la gent, calculem des de l'Ajuntament que pràcticament aquestes tres fases que ara hem engegat estiran acabades el primer trimestre del 2015. Comencem de baix a canalitzar, perquè bàsicament l'obra consisteix en la canalització i en el tram urbà, la urbanització de tot el carrer Victòria, que nosaltres aquí al poble ho coneixem com lo Barranquet, no? Per tant, ara comencem en aquestes tres fases inicials, que tota la part sud d'este Barranquet, del barranc que creua Santa Bàrbara i que en certs moments de la història ens havia donat molts de problemes, pues ja ho deixarem en funcionament, doncs això, no? Pràcticament el primer trimestre.
L'alcalde també explicava que les obres han estat adjudicades a les empreses Regimovi de Deltebre i a l'Ampostina Hidrocanal i que el pressupost total ronda els 700.000 euros. En quant al finançament, la Diputació ha fet una aportació de 250.000 euros i la resta anirà a càrrec de l'Ajuntament.
Aquesta obra, per la quantitat de diners que pujava, havíem de convocar concurs públic. Vam convocar dos concursos i se'n van endur dues empreses d'aquí de la comarca. Una, el tram de Regimovi, i l'altre tram, Hidrocanal. El pressupost de la fase A són 241.353 euros. El pressupost de la fase D són 235.461 euros. I el pressupost de la fase E són 239.194 euros. Aquí tenim una subvenció de la Diputació, del Pla d'Actuació Municipal de la Diputació, que puja al voltant de 250.000 euros. Per tant, una de les fases pràcticament està finançada al 100% per la Diputació de Tarragona, i les altres dues fases se n'encarrega l'Ajuntament i les empreses amb les baixes pertinents respecte a l'adjudicació de l'obra.
Boronat també informava que per les característiques de les obres i durant un temps, el carrer Victòria estarà tallat des del carrer Rosselló fins a la carretera, per lo que el trànsit es desvia des d'aquest carrer, creuant el carrer Major, fins al carrer Infància per poder arribar a la carretera T331. Boronat deia que el que es pretén amb aquesta important obra és agafar les aigües del Barranquet des del principi del poble i portar-les soterrades amb els dos tubs de grans dimensions que s'estan col·locant fins a l'altre extrem. Això sí, les dues fases restants, que quedaran pendents fins al carrer Aragó i fins al depòsit Vell de l'Aigua, tindran que esperar properes legislatures per poder portar-se a terme, aclaria l'alcalde.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les quatre comarques al dia, l'informatiu en mute.
Una jornada més, la crònica informativa del dia ens porta a parlar del projecte Castor. Avui ho fem perquè el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha anunciat este mateix matí al ple del Parlament català que el govern està preparant iniciatives per regular la nostra energia i fer front així a una política energètica de l'Estat que considera perjudicial per als ciutadans, per a les butxaques i per a la competitivitat industrial, i que representa també un cost molt gran per a les empreses. En este sentit, Puig ha considerat que a Catalunya necessitem estructures d'Estat en el camp energètic i per això el govern prendrà iniciatives per intentar desplegar la seva política energètica. El conseller no ha fet més concrecions, però ha avançat així les intencions de l'executiu català en aquest camp. Escoltem les paraules de Felip Puig explicant que Catalunya necessita aquestes estructures d'Estat en l'àmbit de l'energia i anunciant iniciatives del govern en aquest sentit. Felip Puig.
Per tant, conclusió a la que arribem amb tota aquesta situació és que necessitem estructures d'Estat també en el model energètic. Regular la nostra energia, tenim un mix energètic de generació positiu, equilibrat. Resulta que la planificació espanyola porta que avui tinguem centrals de cicle combinat tancades perquè hem generat molta més producció d'energia de la que en aquests moments es consumeix, més del doble, i des d'una perspectiva de planificació, de regulació, en definitiva de costos en les nostres empreses i en les nostres indústries, la política energètica de l'Estat espanyol avui és un cost molt gran en tot el que és la competitivitat i la productivitat, motiu pel qual amb un camp, reforma elèctrica, amb el tema del Castor també i amb l'àmbit de la pobresa energètica, aquest Parlament i aquest govern prendrem les iniciatives necessàries per intentar desplegar la nostra pròpia política energètica.
En aquesta mateixa sessió plenària, celebrada avui mateix, este mateix matí, Felip Puig explicava que el cas del Castor és una mostra de per què la ciutadania s'allunya de l'Estat.
Que aquí és una mostra més del per què els nostres ciutadans tenen aquesta desconfiança en un Estat que cada vegada veuen més i més llunyà.
I no deixem de parlar del Castor. En este cas, un dia més hem de fer esment d'aquesta indemnització que el sistema gasista pagarà a l'adjudicatari del projecte per haver aturat la seva construcció i que es traduirà en un pagament anual de 110 milions d'euros en la factura dels consumidors durant el període dels pròxims 30 anys fins a arribar a una suma acumulada de 1.370 milions d'euros. Segons José Manuel Soria, ministre d'Indústria, Energia i Turisme del govern espanyol. Soria va afegir en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que aquest cost de 110 milions suposa un estalvi de la meitat del que hauria d'haver pagat el consumidor si el projecte Castor estigués en marxa, si s'haguessin acabat les obres de la seva construcció. El ministre ha recordat també que el seu govern va ser crític l'any 2012 amb el contingut del Reial Decret que preveia l'adjudicació. El ministre va fer aquestes valoracions a principis d'aquesta setmana, poc abans de pronunciar la seva conferència Bases per a la recuperació de l'economia en el marc del cercle financer i acompanyat del president de CaixaBank, Isidre Fainé, i el conseller delegat de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca. Segons José Manuel Soria, la indemnització del Castor suposarà un estalvi del 50% en relació amb el que els consumidors hauríem d'haver pagat si la instal·lació s'hagués, com dèiem anteriorment, acabat. José Manuel Soria.
Eso se va a pagar por parte del sistema gasista a lo largo de 30 años y supone un desembolso directamente imputable al sistema de aproximadamente unos 110 millones de euros al año. Teniendo en cuenta que en la hipótesis de funcionamiento de la instalación lo que se imputaría al sistema gasista sería más del doble, quiere decir que esta solución para el sistema gasista está suponiendo un ahorro de más del 50%.
El ministre Soria recordava que l'any 2012 ja el Consell de Ministres va considerar lesiva una part del contracte que preveia aquesta indemnització i ho va portar davant del Tribunal Suprem perquè considerava excessiu que aquesta indemnització es fes efectiva, tot i que hi hagués hagut dolo per part de l'adjudicatari, cosa que el Tribunal Suprem va considerar que seria il·legal, al igual que el govern espanyol. El ministre va negar també que la factura final que el consumidor pague durant el període de 30 anys sigui superior als 1.370 milions d'euros que han quedat fixats en concepte d'indemnització d'acord amb el contingut del Reial Decret de l'any 2008. I sense abandonar encara les qüestions econòmiques al voltant del projecte Castor, hem de dir també que l'agència de qualificació creditícia Fitch ha passat de negativa a positiva la perspectiva dels bons del projecte Castor després que el govern espanyol hagi aprovat aquesta indemnització de 1.350 euros a l'empresa concessionària Escal UGS, controlada per ACS a càrrec de la factura del gas dels consumidors durant els propers 30 anys. Malgrat aquest canvi, els bons es mantenen amb la qualificació d'escombreria i Fitch advertix que encara queden alguns riscos, com la convalidació del decret pel Congrés del pròxim dijous. També es pregunten com se solucionarà el pagament de 61 milions d'euros de diferència entre la indemnització prevista i el deute contret amb els inversors. En un comunicat, Fitch recorda que, malgrat aportar un marc clar per a tornar els diners invertits als inversors, el decret aprovat pel Consell de Ministres el passat 3 d'octubre ha de ser ratificat pel Congrés abans de 30 dies d'esdevenir llei. El debat i votació per aquesta convalidació està prevista per demà dijous al matí. Seria a partir de llavors quan Enagas Transportes podria fer càrrec legalment del pagament dels 1.350 milions a l'empresa controlada per Florentino Pérez gràcies a un acord de finançament amb tres entitats bancàries. El pagament s'hauria de fer efectiu el pròxim 14 de novembre. Adicionalment, l'Agència de Qualificació apunta que la compensació de 1.350 milions aprovada deixa de cobrir 61 milions d'euros del deute contret per ACS amb els inversors. D'una banda, quedarien pendents 28 milions d'euros en bons, així com 33 milions d'euros més en interessos acumulats des de l'últim pagament. En aquest sentit, Fitch considera que ACS és qui s'ha de fer càrrec d'aquest pagament o, en el seu defecte, a partir dels 200 milions d'euros que va habilitar com a garantia el Banc Europeu d'Inversions. En aquest últim cas, apunten que una petita quantitat de bons hauria de ser compensada al llarg dels anys en la línia del pla de per finançar-la a 30 anys amb càrrec a la factura del gas.
Jornades gastronòmiques del Peix de Llotja, del 10 al 26 d'octubre a l'Ametlla de Mar. Gaudeix de la gastronomia marinera amb els menús dels restaurants del Club de la Gastronomia i degusta la tapa blanca a la ruta del tapamar. Amb 2,50 € la tapa més la beguda. Jornades gastronòmiques del Peix de Llotja, del 10 al 26 d'octubre a l'Ametlla de Mar. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'informatiu inútil.
Les dues properes informacions tracten l'àmbit econòmic. La segona d'elles anirem cap a Amposta i a la primera ens quedem a l'Ametlla de Mar, un municipi que preveu més bonificacions en impostos i taxes per a l'any 2015. L'Ajuntament Calero preveu la congelació d'impostos i taxes de cara al proper any. A més, l'any que ve hi haurà també més bonificacions en aquesta matèria per als ciutadans més necessitats. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar preveu la congelació d'impostos i taxes de cara al 2015, però des del consistori l'alcalde Andreu Martí subratlla que el més important no és la congelació, sinó les bonificacions pels ciutadans que es trobin en una situació econòmica complexa i no puguin fer front als impostos i taxes. L'escoltem.
Plantejar bonificacions, plantejar descomptes, plantejar rebaixes a la gent que més ho necessita. Això vol dir doncs que hi ha gent que està passant per veritables dificultats, doncs perquè no té feina, perquè té algun tipus de discapacitació, perquè té algun tipus de situació que no té, doncs, o té unes circumstàncies afegides complicades o que li poden ser més complexes a nivell econòmic. I en aquest sentit, més que el titular de dir congelem impostos i taxes de cara a l'any que ve, que pot sonar políticament molt correcte, el que voldríem és seguir posant bosses de diners al servei dels que més ho necessiten.
Martí també ha remarcat que aquestes bonificacions es podran acollir els empadronats a l'Ametlla de Mar amb unes condicions específiques i que rebin la supervisió de serveis socials així com de la comissió permanent formada per tots els representants a l'Ajuntament. També destacar que l'aprovació inicial de la modificació puntual d'ordenances fiscals per al 2015 va tenir lloc el passat ple el dijous 9 d'octubre. En aquest marc, un dels punts destacats és que els grans productors d'escombraries pagaran pel que generen. Una altra apreciació és que l'única taxa que s'ha augmentat relativament, un 10%, ha estat la de la llar d'infants en l'inici de curs, però que en principi no tindrà cap modificació més durant l'any.
Gràcies, Olga, i anem ara cap a Amposta. L'Ajuntament de la capital del Montsià també subvencionarà les famílies més desafavorides de la població per tal que puguen fer front a les despeses d'escolarització dels seus fills, sempre que aquests aprofiten els serveis d'ensenyament que tenen al seu abast. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, ens ho explica Manel Ramon.
L'àrea de serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta aportarà 70.000 euros als centres educatius de la ciutat d'Amposta per ajudar les famílies amb dificultats econòmiques a sufragar les despeses dels llibres de text dels seus fills. Les ajudes aniran, però, destinades a aquells alumnes de famílies amb necessitats que aprofiten més la seva educació i que no siguin absentistes. Així ho explicava la regidora Laia Subirats.
Vam realitzar unes llistes conjuntes. D'aquestes llistes es va valorar quins infants eren absentistes i, per tant, no eren mereixedors d'aquesta ajuda. I una vegada vam tindre la llista feta i consensuada, s'ha donat als centres educatius per a que aquests gestionen aquests llibres i aquesta subvenció que des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Serveis Socials, s'ha donat.
Cal recordar que les escoles públiques de la ciutat d'Amposta compten amb un programa de reutilització de llibres, de manera que els alumnes a partir de tercer curs de primària només han de fer front al 50% de la despesa total dels llibres de text perquè es reutilitza la gran part.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Temps ara per les propostes formatives, propostes que ens porten a Deltebre, on ja és oberta la matrícula per a les aules d'extensió universitària de la gent gran. Des de la nostra emissora Deltebre, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de Deltebre organitzen una nova edició de les aules d'extensió universitària per a gent gran al municipi amb la finalitat d'oferir una oportunitat a tot un sector de població adulta que manté viu el neguit de la formació i el conreu de la cultura més enllà de les necessitats professionals. Seguint la línia dels anys anteriors, s'han programat 7 conferències de temàtica molt diversa que tindran lloc un cop al mes al Saló d'Actes de la Biblioteca, tal com destaca el regidor de Cultura de Deltebre, Joan Alginet.
Bé, l'àrea de Cultura posarà en marxa novament les aules d'extensió universitària, una d'aquelles coses que fem, jo diria, més a gust, no? perquè és un compromís que ens agrada contribuir-hi, col·laborar en primer lloc amb la universitat de referència del nostre territori, que és la Universitat Rovira i Virgili, i en segon lloc fer una aposta de fusió molt interessant, que és en la gent gran i la font del coneixement, que és la universitat. No? I per tant, ho hem vingut fent, és una experiència molt gratificant. Faig una crida també als nostres, la nostra gent gran que s'implica, tant els dos casals de jubilats o com la gent que estigui a casa. Són un conjunt de jornades, de programa del curs, que jo crec que és molt interessant, amb professors i professores de referència de primer nivell. Jo crec que, a més, entre el 6 i el 31 d'octubre poden fer la matrícula aquí a l'àrea de cultura. Jo crec que és interessant. És interessant perquè, a més, quan acaba el curs hi ha una jornada lúdica, algun municipi dels que participa, del Tebre és juntament, els ajuntaments de Móra d'Ebre, d'Amposta, de Flix, municipi que participa i que col·labora de forma decidida en les aules d'extensió universitària, i precisament perquè veus moltes persones grans que no van tenir la sort en el seu moment de tenir accés al coneixement, de tenir accés als estudis, perquè en aquell moment no hi havia oportunitats, i que ara demostren molt d'interès, no? Hi ha un bon grup que ve participant des de fa molt de temps i que per tant els animo a seguir i a implicar-se també. No només ha de ser molt, molt grans, això està obert a partir dels 60 anys o fins i tot abans, si ja han fet algun cas, en alguna excepció, que puguem participar i que puguem vindre, que és molt interessant, i a més els que proven i participen de les aules l'any vinent repeteixen, i per tant és una bona senyal.
La inauguració oficial de les aules d'extensió universitària per a gent gran tindrà lloc el dimecres 29 d'octubre. Les inscripcions es poden realitzar a l'àrea de cultura de Deltebre fins al 31 d'octubre. El preu del curs són 15 euros.
Gràcies, Lluïsa, i a ritme de propostes formatives continuem, perquè aquesta mateixa tarda se celebra a Amposta una nova edició del Fòrum d'Experiències Emprenedores organitzat per Amposta Empresa, un lloc de trobada dels emprenedors del territori i al qual hi han confirmat assistència per aquesta mateixa tarda més de 300 persones. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Avui celebra Amposta una nova edició, la tercera del Fòrum d'Experiències Emprenedores. Es tracta d'un esdeveniment en què una selecció d'emprenedors expliquen al públic els seus projectes professionals i empresarials amb tot detall, des del moment en què va sorgir la idea, el desenvolupament, les dificultats i els problemes que els van sorgir i com els van afrontar per posar en funcionament i, finalment, viure dels seus projectes empresarials. D'aquestes jornades, d'aquest Fòrum d'Experiències Emprenedores i de la seva finalitat, ens parlava Pasqual Almudeve, que és el responsable d'Amposta Empresa.
Bàsicament ja et dic, es tracta, ja ho diu el nom, Experiències Emprenedores, es tracta de posar l'exemple de gent d'aquí del territori que se'n surt. Moltes vegades ens fa falta autoestima, pensem que les coses interessants i que triomfen venen de fora, i moltes vegades al territori tenim una gran llavor, malgrat que som poca gent i per ràtio població som els que som, però que hi ha idees molt interessants.
Cal destacar que seran més de 300 persones procedents del Baix Maestrat, també del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i també de Barcelona i d'altres punts de Catalunya, que assistiran durant tot el dia d'avui en aquestes xerrades de Fòrum d'Experiències d'Emprenedors a la capital del Montsià.
Gràcies, Manel, i no abandonem la capital del Montsià, en este cas, per parlar de successos i de la detenció per part d'agents de la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Tortosa, que han desmantellat una organització criminal especialitzada en el cultiu, la producció i distribució de marihuana a la comarca del Baix Ebre. Concretament, han detingut dos integrants d'aquesta xarxa i han desmantellat una plantació tipus indoor en una finca situada al terme municipal, com dèiem, d'Amposta. La investigació s'iniciava en el transcurs del passat mes de juliol arran de diversos informes confeccionats per l'Oficina d'Anàlisi Criminal de Tarragona, informes que estaven relacionats amb el narcotràfic a la comarca del Baix Ebre. Fruit d'aquests anàlisis i de les investigacions es van poder ubicar tant a les persones responsables del narcotràfic com els domicilis on sembla ser es podrien cultivar i elaborar aquestes substàncies estupefaents. Sobre les 10 del matí del passat 10 d'octubre es va establir un dispositiu amb l'objectiu d'explorar la informació obtinguda a la investigació i un cop obtingut el corresponent manament d'entrada i registre de l'autoritat judicial, es va procedir a la detenció de dues persones per un delicte de tràfic de drogues. L'operació va permetre desmantellar una plantació indoor amb més de 375 plantes de marihuana en fase adulta, llavors 17 quilos de marihuana seca envasada al buit i 2 quilos de haixís dividits en pastilles. També es van trobar 7.100 euros en bitllets d'alt valor facial, 3 turismes de gamma alta, material per al cultiu i acceleració del procés de producció de marihuana, terminals mòbils, inhibidors de freqüències i molta documentació pendent encara d'estudi. La finca on es va trobar la plantació havia estat llogada pel CAP de la xarxa amb l'únic objectiu de plantar i cultivar marihuana, instal·lant un complex sistema d'enllumenat del qual s'abastien de manera fraudulenta, així com de rec, ventilació i extracció, amb la qual s'aconseguia que no fos necessària la seva presència a la finca per als cuidats del cultiu, eludint d'aquesta manera també els controls de la Guàrdia Civil. Els detinguts, de 41 i 33 anys d'edat, nacionalitat espanyola i lituana respectivament, són veïns de la Ràpita i Amposta i van ser posats a disposició de l'autoritat judicial, que va decretar presó incondicional sense fiança per al primer i llibertat amb càrrecs per al segon.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps, avui tractem qüestions esportives i ho fem amb la mirada posada en el proper cap de setmana. Concretament serà diumenge a partir de les 6 de la tarda quan es jugarà el derbi local entre la Unió Esportiva Jesús i Maria i el Club Deportiu La Cava en el grup 6è de la segona catalana, un partit que es disputarà al camp de l'AUB tal i com des de Ràdio Delta ens explica Amado Cebolla.
Diumenge 6 tarda al camp de l'AUB torna el clàssic dels dos equips del municipi de Deltebre. Expectació, emoció, retrobament de dos equips. Oients, el diumenge toca derbi Unió Deportiva Jesús i Maria, Club Deportiu La Cava. Els dos arriben molt motivats i amb ganes de guanyar els tres punts. Escoltem primer a Toni Ruiz del Jesús i Maria.
Pot passar de tot perquè és un derbi i llavors estan molt motivats amb els jugadors, igual per una banda que per l'altra, igual com els directius i l'afició, doncs, esperen este derbi amb molta il·lusió i passarà de tot. Això que passa, que passarà de tot deportivament, parlo, claro, que pot guanyar un, pot guanyar l'altre, aquí sí que no hi ha... Ara, jo crec que aquí sí que demostraran els dos equips que aniran a luchar pel partit i a muerte. Este partit serà molt interessant i molt important.
Després de la victòria, endavant el Remolins Vítem, La Cava ve més necessitat de punts. Els derbis motiven a tope i recuperen efectius. Mario Arque, segon tècnic del Club Deportiu La Cava, ho comentava al Moute.
Partit. Bastant molt important per als dos equips. Potser va més necessitat de punts. Li feia falta ahir traure els tres punts per encara una mica més tranquil el partit del diumenge, que serà molt complicat. I bueno, pues, un derbi, i com els derbis són imprevisibles, i pues, veurem què passa.
Per aquest derbi arbitrarà el col·legiat tortosí Diego Ruedas. De ben segur que serà un partit on els aficionats ompliran l'estadi.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Les temperatures avui a primera hora del matí una miqueta més altes, tot i això encara cal abrigar-nos una mica abans de sortir de casa, sobretot cap a la meitat nord. Poc s'enfila el termòmetre dels 10-11 graus, més baixes cap al Pirineu, però en canvi ambient més suau a tocar de la costa, fins i tot algun valor a primera hora situant-se entre aquests 18, 19 o 20 graus. Núvols alts i prims que deixaran el cel a estones un pèl més enterbolit, enterrenyinat, però seran menys gruixuts i menys persistents que no pas els que vam tenir ahir, i tan sols cap al Pirineu i Prepirineu Lleidatà i de cara a la tarda els núvols solen ser una mica més gruixuts. Fins i tot podran deixar escapar alguna gota, fenòmens força puntuals i febles en conjunt. Al migdia, temperatures cap amunt, termòmetre ben contrastat entre primera hora i les que tindrem de cara a migdia, primera hora de la tarda, màximes situades entre aquests 22-27 graus, els valors més alts. I aquest continuaria sent la tònica de temps de cara als propers dies, tant divendres com el cap de setmana, amb temperatures que al migdia encara es voldran enfilar una mica més.
Com cada dia amb la previsió del temps, arribem a l'hora d'acomiadar aquesta nova edició de l'actualitat de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Dijous 16 d'octubre, com és habitual, diàriament, control i edició dels continguts a càrrec de qui us parla, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos, passeu una molt bona tarda, fins demà.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.